migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fins que no tenim irregularitats amb ella, possiblement a vegades no la trobem a faltar, perquè és una qüestió que tenim habitualment. Em refereixo a la son. Avui és el Dia Mundial de la Son. I segurament, encara hi cal insistir, no som prou conscients de la importància de tenir una bona qualitat de la son. I no és fàcil. Ojo peligro que no és fàcil. No és fàcil per moltes coses, possiblement moltes vegades preocupacions, inquietuds. Ara, si poses la tele i comences a veure totes les notícies que tenim de desgràcies, doncs entre pandèmies, guerres, crisis i demés, doncs en funció de la persona també no és fàcil tenir una son reparadora. Tenim i parlem de la son i de la qualitat amb el doctor Francesc Segarra de la Clínica de la Son. Doctor, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
Molt bé, gràcies per atendre'ns, doctor. En termes generals, quina és la qualitat de son dels catalans?
Bueno, jo diria que bastant semblant a la dels europeus. Potser anem una miqueta més curtets de son que els de les persones del nord d'Europa, però en general parlem de que fins a un 30% de la població tenim en algun moment problemes de son. Per tant, hi ha molta gent que el son no és òptim, i això, com sabem, que afecta la qualitat de vida, al final, doncs, evidentment, hi ha molta gent que podria estar millor, que podria trobar-se millor, i no ho fa justament perquè dorm malament, especialment ara amb la situació que anem arrastrant, que ens sortim d'una i ens fiquem en una altra.
No? Sí, mira. Tot això, tenia dues preguntes al darrere de tot això. La primera és aquesta, ja que treus el tema, començarem per aquí. No sé si heu detectat, des de la Clínica de la Son, precisament, a totes aquestes bombardeigs de notícies negatives que tenim per les situacions greus d'entrada a la pandèmia, a la crisi, evidentment, fins i tot canvi climàtic, ara la guerra a Ucraïna. Clar, això psicològicament ens afecta, volem o no. No sé si heu detectat un augment de la baixada de qualitat de son o gens que té problemes per tenir una son de bona qualitat.
Claríssimament sí, es va veure especialment durant el Covid i el confinament, claríssimament. A part de la nostra percepció subjectiva de que efectivament hi va haver un gran increment de demanda de consultes per insomni en concret, Els estudis que ja comencen a aparèixer, d'alguna manera, reafirmen aquesta impressió. És a dir, les prevalències d'insomni han pujat molt, especialment en algunes poblacions. Per exemple, la població dels sanitaris, la prevalència d'insomni es va disparar fins al 45%.
Carai.
És a dir, la meitat dels sanitaris estaven dormint malament. I del percentatge de insomni crònic, que normalment parlàvem al voltant del 10% de la població, és un insomni crònic, és una persona que ja fa molt temps que està dormint malament, aquestes xifres es fan incrementar claríssimament entre un 10% i un 15%. És a dir, és que parlem d'uns números molt, molt importants.
Sí, sí, sí. No, estem parlant d'una bestiesa en aquest cas, però sí, això té solució?
Sí, la veritat és que sí. No és fàcil, però sí té solució. De fet, aprofitant que avui és el Dia Mundial del Son, aquest any el lema del Dia Mundial del Son justament va molt relacionat amb la salut mental. I, efectivament, jo crec que està molt ben trobat. Llavors, és molt important perquè, efectivament, fixa't en algunes dades, que les persones que tenen insomni, per exemple, tenen 34 vegades més propensió a tenir algun trastorn de tipus psicològic, sobretot ansietat, depressió i demés, i al revés. La meitat, com a mínim, dels pacients amb algun trastorn d'ansietat o trastorns depressius sabem que també tindrà un problema d'insomni. Per tant, al final està tan lligat a l'estat anímic amb el son que es retroalimenten, és a dir, que els trastorns de tipus psicològic poden donar problemes d'insomni o inclús d'hipersomni, és a dir, tot el contrari, inclús parasomnies, que són aquestes coses que fem quan estem adormits, però és que també la probabilitat de tenir un problema depressiu, per exemple, quan ja fa més de 8 o 9 mesos que estem dormint malament, també és molt alt. I amb això li ajuntes la situació externa, aquest context d'estrès continuat, Covid, confinament, incertesa econòmica, ara guerra, evidentment, aquesta acumulació d'ansietat, tensió, estrès, incertesa, encara que fem un exercici important d'autocontrol, pesa molt, i un dels primers sistemes que salta és el son.
I ja si parlem dels mòbils, de l'abús de pantalles, ni t'explico, no?
Clar, i això és un problema que ara hem vist que ha augmentat també, no sabem per què, perquè realment la gent ja té molta informació. Però ens expliquen molt, és que per desconnectar estic amb el mòbil fent no sé què, o les xarxes socials, o inclús els jocs. La gent que en principi estan com, no sé, és com si la percepció que tenim amb alguns pacients és que necessiten com, no sé, com allunyar-se o imbuir-se o ficar-se en algun lloc per desconnectar una miqueta de la realitat. I això ja està bé, intentar desconnectar de la realitat de tant en quant, però justament utilitzant pantalles no és una bona idea, almenys a la nit, perquè això dificultarà després la secreció de melatonina i, per tant, dormirem pitjor.
No és el millor. Bé, entrant en termes de definicions, quan diem que tenim una sonda de qualitat?
Per nosaltres, o sigui, pels que treballem en son, sí? Tenir una sonda de qualitat vol dir que dormo les hores que més o menys necessita el meu cos, que com a promitge estadístic parlem sempre de 7 o 8 hores, però això depèn molt de cada persona. Parlem de que sigui un son continuat, és a dir, que no hi hagi molts despertants, i parlem de que les diferents fases de son estiguin ben organitzades, és a dir, que el percentatge de son profund sigui el correcte, que la fase REM també aparegui quan apareix, etc. Per la gent, sí. Per la gent, quan pot detectar que potser no estic dormint bé, a part de que a la nit detecti que es desperta quan no toca o que triga molt a adormir-se, sobretot que l'endemà es trobi malament. És a dir, si una persona està dormint 6 o 7 hores i l'endemà funciona malament, es troba cansat, dificultats de concentració, anímicament ansiós o una mica decaigut, és possible que el problema sigui que el son sigui de mala qualitat, és a dir, dormo però no descanso. Llavors, quan aquesta situació es comença a repetir amb el temps, és quan potser valdria la pena fer alguna consulta, és a dir, tots de tant en quant dormim malament o tots de tant en quant tenim alguna temporada que dormim pitjor i podem explicar possiblement fàcilment, però quan això ja es va cronificant i passen les setmanes, inclús passen els mesos i veiem que això no tira cap endavant, és quan hem de fer una consulta, perquè és molt, molt important per la nostra salut en general i pel nostre benestar tenir un son de qualitat.
És veritat que possiblement la qualitat de la son o dormir malament per moltes persones significa els problemes. Tenen problemes, tenen inquietuds i llavors això afecta directament a la son. Però no sé si també en moltes altres ocasions és un problema d'actituds i de costums. És a dir, activitats, el mòbil, parlàvem del mòbil abans d'anar a dormir. Aquestes qüestions suposo que també han de ser majoritàries, no?, i que afecten directament a la qualitat de son.
Clar, això que acabes de dir és molt, molt, molt important, però és tan important com el poc cas que fa la gent. Suposo... Sí, és veritat.
És veritat que ningú fa cas d'això.
Sí, perquè jo crec que ho repetim tant que ja s'ha convertit en una espècie de tòpic i per tant ja es banalitza. És a dir, tenir uns horaris regulars, els 2 hores abans d'anar a dormir no mirar pantalles, prohibir total i absolutament, intentar tenir una dieta equilibrada, intentar fer exercici regular, etcètera. Totes aquestes coses que semblen tan banals són molt importants, especialment en un context d'estrès. És a dir, que si jo estic en una situació de tranquil·litat total i absoluta, de felicitat i d'autoestima pels núvols, bueno, potser inclús fent les coses malament, bueno, potser n'hi ha dormint acceptablement bé.
Sí.
Però si estic en un context d'estrès, de preocupacions, de problemes de salut, de problemes econòmics, necessitem encara ser molt més disciplinat amb aquestes coses, perquè hem d'ajudar amb el nostre cervell a intentar aconseguir un son de qualitat. Llavors, algunes vegades això s'ha de forçar, és a dir, hem de fer hem de tenir una actitud proactiva amb el son a vegades. Això que a vegades se'ns ve donat, a vegades hem d'ajudar amb el nostre sistema nerviós. Per tant, recalquem molt la importància de fer bé les coses i de forma disciplinada i de forma pacient. És a dir, això no val I no, és que jo ahir ja vaig provar de fer horaris regulars i de fer exercici, però vaig dormir malament. No, això no val. Hem de fer un timing en el nostre cervell perquè es vagi regulant. Això és molt important i la gent jo crec que s'oblida massa ràpid, eh? És a dir, bueno, no sé, comentaris de l'estil, persones que venen a la consulta i venen perquè dormen malament i tu els preguntes coses tan senzilletes com, bueno, i vostè què fa, i si pren cafè o no sé què, i resposta, per exemple, amb el cafè, molt curiosa. Sí, jo em prenc 4 o 5 cafès, però és que a mi el cafè no m'afecta.
Jo soc d'aquests, que dic, jo prenc 4 o 5 cafès i no m'afecta, dormo bé.
No m'afecta, clar, però si la consulta és no dormo, bueno, doncs potser ens hauríem de replantejar que igual potser sí que m'afecta més del que pensava, i si a més resulta que envio mails a les 11 de la nit, doncs potser ja són dues coses que no m'ajuden, i després a més resulta que l'exercici físic, doncs, bueno, doncs és que no tinc temps o no tinc ganes, i potser, i clar, anem sumant cosetes, i al final, clar, que m'afecta.
Doncs, doctor Francesc Segarra, de la Clínica de la Son, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres en aquest Dia Mundial de la Son, molt amable.
Encantat, i moltes gràcies a vosaltres.